Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
Bona tarda, us informa Berta Torrades. Lleida tanca la 45a edició de l'Aplec del Cargol amb rècord de participació. Unes 200.000 persones han passat pel recinte dels Camps Elisis, que aquest any han consumit unes 14 tones de cargols.
La caracol és un tret diferencial d'aquest aplec, que els collistes no els hi afecta tant, els visitants una mica més, però que hem intentat doncs, mitigar, no?, amb aquests espais més oberts, més ombrejats, i que de cara a edicions futures mirarem alguns emplaçaments per si torna a tindre un any de calor, que ho puguem fer en les millors de les condicions.
És Ferran Perdits, el president de la Federació de Colles de l'Aplec del Cargol, explicant que a partir d'ara estudiaran millores per mitigar l'impacte de la calor de cara a futures edicions. Entre els visitants, aquest aplec del Cargol, satisfacció, sobretot, per el rècord de participació. Més notícies amb la Maria Guixà.
Unes 2.000 persones, segons la Policia Municipal de Bilbao, s'han manifestat aquest migdia pels carrers del centre de la ciutat per denunciar l'actuació de l'Ertzaintza ahir a l'arribada dels activistes bascos de la Gloma al Subut Fotilla. Els fets van passar quan els membres de la flotilla es feien fotografies davant d'una porta de l'aeroport, interrompien el pas de la resta d'usuaris. La policia va intervenir i hi va haver un altercat quan va acabar amb 4 detinguts. En poc després van quedar en llibertat ja. Avui el conseller de Seguretat del Govern Basc, Vinguen Zupiria, ha explicat que investigaran aquests fets, aquestes actuacions, i ha lamentat no tenir garanties de seguretat.
En conseqüència de provocaciones, de diferentes empujones, se produjo esa situación que creo que nada beneficia ni al país, ni a la Ertzaintza, ni a la sociedad en general. Creo que no es ese el modo de resolver los conflictos.
Els integrants de la flotilla, per la seva banda, neguen que hi hagués cap provocació contra els agents.
Els Estats Units i l'Iran envien senyals que els acosten a un acord de pau que sembla imminent, tot i que els detalls no estan del tot clars. Per ara ha transcendit que hi podria haver una treva de 60 dies que inclouria la reobertura de l'estret d'Hormuz a canvi que Teheran pugui vendre petroli sense sancions. Hi ha dubtes de si el programa nuclear iranià forma part d'aquest pacte preliminar que, segons Washington, es podria anunciar en qüestió d'hores. Primer ha sigut Donald Trump, de matinada, en un missatge a les xarxes socials, i després ha parlat el seu cap d'estat, Marco Rubio, que està de viatge oficial a l'Índia. L'anunci, diuen, que es podria fer avui mateix.
Hi ha la possibilitat que durant les properes hores el món rebi bones notícies, almenys pel que fa a l'estret d'Hormuz i l'arma nuclear iraniana. Bones notícies, tot i que no definitives. Potser una mica més tard avui tindrem més coses a dir. S'han fet alguns progressos, no vull treure-hi importància, però també vull advertir que encara tenim feina per fer. Ja veurem.
I a Turquia la policia ha entrat a la seu del principal partit de l'oposició per fer-ne fora la cúpula dirigent. Els antiavalots han disparat gasos lacrimògens a l'edifici del Partit Republicà del Poble, encara la capital del país, per expulsar-ne el líder de la formació. La raó és que dijous passat un jutge va declarar-lo il·legal al Congrés que es va elegir el 2023 al·legant irregularitats, com ara la compra de vots, i també va anul·lar-ne els resultats. Membres acusen el president del país, Recep Tayyip Erdogan, d'haver orquestrat una maniobra, diuen, judicial, per poder debilitar l'oposició.
Humet presenta l'espectacle Gràcies a la vida, dedicat a l'univers vital i artístic de la xilena Violeta Parra. El muntatge combina música, paraula i imatge per homenatjar una de les figures més influents de la cançó llatinoamericana i ho fa amb temes adaptats per primer cop al català i fragments també d'entrevistes per acostar la seva veu al públic. El muntatge reivindica la memòria, la música i el compromís social. El concert és avui a les 6 de la tarda al Teatre Conservatori de Manresa, al Bages. Els esports, Alfons Molina, bona tarda.
Bona tarda. Avui es farà festa per celebrar les Champions que va aconseguir el Barça ahir, a més del ple de títols d'aquesta temporada. Es farà a les Fonts de Montjuïc amb la presència de les jugadores i l'staff tècnic del club a partir de les 7 i també amb un concert previ del grup Figaflaues. Les celebracions del Barça i la resta de l'actualitat esportiva a partir d'ara el Tot Gira.
Fins aquí les notícies.
La tarda de Catalunya Ràdio. Una sintonia que enganxa.
No m'agrada aquesta sintonia.
És que està molt bé. Pam, 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 pam.
Inconfusible, però molt imitable.
M'ho faries tu, Elisenda?
Jo sempre. Pa. Pa, 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 pa,
pa. Marc Marvà, bona tarda.
Bona tarda.
Pots fer un pam, 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 pam?
Pam, 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 pam.
Molt bé.
Com ho faries, Òscar?
No, jo no ho faria.
Pam, no puc millorar-ho.
Pam, pam, pam.
Veus?
De dilluns a divendres de 4 a 7...
La millor hora del dia.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
Pam, 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 pam.
CaixaBank patrocina aquest programa. Benvinguts al temple esportiu dels caps de setmana. Això és el Tot Gira. Des del 2004, més de 20 anys fent ràdio esportiva en directe.
El Girona ha jugat amb foc i s'ha acabat cremant. I la sensació és que alguna cosa s'ha trencat. 5 temporades de Mitchell al càrrec i 12 de Quique Cárcel a la direcció esportiva. Un binomi que fins ara ha estat sinònim d'èxit. Ara tot està en revisió. La plantilla, el model, la construcció de l'estadi, fins i tot la societat amb el City. El Girona baixa a segona just en el moment en què Guardiola deixa el City. I de tot plegat, el que més sap greu és que els dos líders del club, Mitchell i Estuani, el millor entrenador i el millor jugador de la història del Girona, potser no podran acomiadar-se com es mereixen. És un cop dur, duríssim, però toca reflexionar, analitzar i aixecar-se, com ja ha fet el Girona tantes i tantes vegades en el passat.
Tot Gira, amb David Clopés.
Bona tarda a les 4 i obrim les portes del Tot Gira. Des d'ara i fins a les 9 del vespre, dia de reflexió a Girona i dia de festa a Barcelona. Avui a la tarda, la festa de les campiones. El Barça celebrarà la quarta Champions a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona i serem els del Tot Gira i ho viurem en primera persona. Però també estarem connectats a l'esport en directe amb el Giro, la penya a l'ACB, les 500 milles d'Indianàpolis amb Àlex Palou sortint des de la Pol i la final de l'Eurolliga de bàsquet Madrid-Olimpiakos. Comencem!
Tot Gira 2298.
Els 11 titulars.
Vistaire, Oriol Rodríguez, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Els 11 titulars d'aquest diumenge 24 de maig del 2026, el Barça celebra avui la Champions guanyada a Oslo.
Ho farà amb una festa a les Fonts de Montjuïc a partir de quarts de 6 de la tarda.
També en futbol, la Girona intenta empair el descens a la segona divisió.
Després de 4 temporades a primera.
A primera divisió, avui es tanca el taló a la temporada.
Ho fa amb el duel entre el Villarreal i l'Atlètic de Madrid, que ha de decidir qui acaba tercer.
El Deport pot tornar avui a primera.
Ho farà si guanya 2 de 7 al camp del Valladolid. Avui poden també baixar la primera ref, el Saragossa, l'Osc, el Mirandés i la Cultural Lleonesa. La Copa de Campions Juvenil derrota el Barça contra el Madrid a la final per 1-4.
En futbol internacional, Pep Guardiola s'acomiada avui del City.
O a casa contra l'Aston Villa a partir de les 5. A la Premier avui també s'ha de decidir la darrera plaça del descens entre el Tottenham i el West Ham, també una plaça de Champions. A Itàlia també 4 equips es juguen 2 places de Champions, entre ells a Como. I als Països Baixos, l'Ajax de l'Òscar García s'ha classificat als penals. per la Conference League.
En bàsquet avui, final de l'Eurolliga.
A partir de les 8 entre l'Olympiacos i el Real Madrid, abans final entre el Barça i el Madrid a les 5, a la categoria júnior, a la Lliga CB, derrotes del Lleida i del Girona. Bilbao 86, Girona 80 i Lleida 88. Andorra 116, avui també Joventut Burgos a les 6.
Comença Roland Garros, avui debut a la catalana Marina Bassols.
Aquesta tarda farà quarts de set de la primera ronda contra la colombiana Arango.
L'Atlètic Barceloneta a un pas d'una nova lliga de waterpolo.
Ha guanyat el primer partit de la final, el Sabadell, per 17-13.
En hoquei, el Vilassana s'avança a la semifinal pel títol de lliga.
Després de derrotar el Palau per 5-1.
El Giro en marxa la 15a etapa amb Vinegor de líder.
Queden una mica menys de 50 quilòmetres, un Vinegor que té gairebé 2 minuts i mig d'avantatge ja sobre el portuguès Eulàlio La General.
El català Àlex Palau surt des de la pol a les 500 milles d'Indianàpolis.
I ho fa amb el repte de guanyar-les per segona vegada. Avui també gran premi de Canadà Fórmula 1 amb Russell des de la pol.
Sergi Camps, què tal? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
Títol a les xarxes.
El Manchester City està homenatjant Pep Guardiola a les xarxes avui, l'últim partit del català a la banqueta. Tots són floretes cap al de Santpedor. Una de les imatges és un recull dels millors moments de Guardiola al City i el text que il·lustra el tuit és el més gran.
Som a Twitter, Facebook i Instagram @totgira. Correu gira@catradio.cat.
T'espero. Tot gira amb David Clopés.
Bayer és dins l'àrea, control, el xut creuat, gol de Bayer, Bayer, gol! Flex fa la centrada, la rematada, contra la Salma, dins l'àrea, Bayer, el segon! Tinc que jugar amb Salma, Salma controla la pilota des de la frontal de l'àrea, xut de Salma, gol! Gol! Continua Pajor, fa la passada cap a Salma, Salma dins l'àrea, pot fer el quart! Gol! Del Barça! El quart de Salma! El quart de Barça! Així al final s'ha acabat, campiones d'Europa! La quarta Champions d'un equip revolucionari! Una revolució amb blau i grana! Avui, 23 de maig del 2026, el Barça crida campiones. Es mira al mirall i veu que els pals ja no són quadrats i que les nenes porten al camp els seus pares i no al revés. Enhorabona, culers, que aquest títol és molt més que una copa.
Tot gira amb el Marçal Turo i el Joan Arroyo al control tècnic i musical, la Nàdia Roig a la producció i el Víctor Rodríguez i el Xavi Vall al control central. Avui sonarà i molt, Figaflaua, ja sabeu, concert. Si us agrada Figaflaues i si teniu ganes de festa i celebrar aquesta quarta Champions, tots avui cap a l'Avinguda Maria Cristina, i si pel que sigui no hi podeu ser, no patiu, que avui al Tot Gira us ho explicarem en directe. La festa comença a les 5, els actes previs, però les campiones pujaran a l'escenari que s'ha habilitat en aquesta Avinguda Maria Cristina a partir de les 7 de la tarda. En directe ho viurem al Tot Gira amb el Marc Andrés, que acaba de tornar a d'Oslo, i el tindrem avui també en aquesta festa de les campiones. En una temporada perfecta, perquè avui no només es celebra la quarta Champions, sinó també la Lliga, la Copa i la Supercopa. Temporada amb 4 de 4, amb aquesta festa avui a Barcelona. Serà, sens dubte, aquesta festa el punt àlgid entre 7 i 8 de la tarda, i aquí el de Tot Gira us ho explicarem. Avui, enquesta oberta, sí, ja per anar fent xup-xup des de primera hora de la tarda, al sí, nostre compte x.com/totgira.
Mira, busquem la protagonista del partit d'ahir, us preguntem al nostre perfil d'X qui et va agradar més en el partit de Barça-Lió d'ahir en clau blaugrana. Tenim quatre opcions. Cata Coll, que va fer aturades inversemblants. Eva Peijor, que va fer dos gols. Alexia, la capitana. O Pere Romeu, que també a la segona meitat va canviar l'equip, doncs, amb una xerrada tècnica que les jugadores han explicat al descans. Guanya majoria absoluta Cata Coll amb el 64% de vots. I, per cert, deixem-me recomanar que entreu a les xarxes del Tot Gira, al Twitter, a l'Instagram, i veureu molts continguts en format vídeo del partit d'ahir, la narració del Ramon Salmurri, que ara sentíem un tastet en aquesta sintonia inicial. I també hi veureu un vídeo del president de la penya barcelonista de Noruega, dient visca el Barça és el millor equip del món. Com es diu això en noruec? Doncs entreu a les xarxes del Tot Gira i trobareu la resposta.
Si tot podeu aprendre una mica de noruec. La cara, sens dubte, el Barça campió d'Europa, la creu, ja ho sabeu, d'aquest cap de setmana al Girona, i d'aquí a no res, a les 5 de la tarda, obrim espai d'anàlisi amb el Solà, amb la Susi Sala, amb el Jordi Grau Ramió i també l'Eloi Amagat. També hem obert, Sergi, enquesta al compte d'X del Girona.
Aquesta no tan alegre com la del Barça. Estem buscant responsable, que no culpable, del descens del Girona. Qui és el màxim responsable de la pèrdua de categoria de l'equip gironí? Els jugadors, Mitchell, Quique Cárcel o la directiva? Aquí l'enquesta també és repartida. El 40% diu Quique Cárcel, el 30% diu la directiva, el 20% diu Mitchell i el 10% restant diu els jugadors.
Un quart de cinc, Esport en directe. La primera divisió s'ha acabat, bé, li queda aquest partit d'avui entre l'Atleti de Madrid i Villarreal, on hi haurà en joc la tercera plaça. Penúltima jornada avui unificada de la segona divisió. Alguns partits, ara ho comentarem, que ja està tot decidit entre els seus equips i, per tant, doncs no jugaran a quarts de set, que és quan hi ha el gran gruix de la jornada, on compta avui, Oriol, podria pujar un històric a primera, el Deportivo de la Corunya, i podria baixar un altre històric com el Saragossa, entre d'altres.
Mira, avui el Deportivo és dia gran per ells. Si guanyen el camp del Valladolid a partir de 6:45 de la tarda, ja seran l'equip de la primera.
No depenen de ningú, eh? Si guanyen, pugen.
Si guanyen, pugen. I si no guanyen, a veure què fa l'Almeria, que també juga a la mateixa hora, per veure si punxa el camp de l'Sporting i també acaba pujant l'equip del Deportivo de la Corunya, entrenat pel català Antonio Hidalgo, ex del Sabadell. Per tant, n'estarem evidentment molt pendents. I avui un històric que fa gairebé 80 anys que no pertany a la tercera categoria del futbol espanyol, com és el Saragossa, un equip que fa 30 anys va guanyar, per exemple, la Recopa, i avui pot caure a la primera ref. Ho té pràcticament impossible per salvar-se, guanyar el camp de les Palmes, que si juga al play-off, esperar que el Cádiz punxi bé. Avui probablement assistirem al descens del Saragossa, també pot baixar l'Osca, també pot baixar el Mirandés i la Cultural Lleonesa, tots quatre poden baixar de cop a la primera ref a partir de 6:45 de la tarda.
Ara està jugant l'Andorra, que ja no s'hi juga res. L'Andorra són desens a la classificació, podrien millorar aquesta desena posició, arribar a la novena i fins i tot en funció dels marcadors a l'última jornada encara podrien aspirar a atrapar el vuitè, que és l'Eibar. Andorra-Ceuta, partit intrascendent, amb poca gent veig al Comú.
Al minut de la primera part, recordem que clar, aquests són equips que la temporada que ve jugaran contra el Girona a la segona divisió, malauradament. Andorra 0-0, també començarà ara partit entre l'Albacete i el filial de la Reial Societat. També seran equips que jugaran contra el Girona la temporada que ve. Quatre gats al Carlos Belmonte, el partit ara a punt de començar.
A Itàlia tenim futbol internacional, última jornada al Calcio, ara tenim un partit intrascendent entre Parma i Sassuolo. Avui hi ha alguna cosa en joc?
I tant, avui hi ha equips que s'han de jugar la Lliga de Campions i aquí entra, per exemple, el català Cesc Fàbregas, que amb el seu Como intentarà guanyar el camp del Cremonese, que s'hi juga avui també el descens en aquesta categoria. Entre el Como, la Juventus, el Milan i la Roma han de sortir dues places de Lliga de Campions. L'Inter ja és campió, ja té, evidentment, plaça de Champions, també el Nàpols. I entre aquests quatre equips, Milan-Càller, per exemple, avui Cremonese, Como, també Turí-Juventus, que hi ha derbi avui a Turí i Verona-Roma, doncs a 8:45 veurem qui acaba jugant la Lliga de Campions.
I els Països Baixos avui ha hagut de patir, eh? L'Ajax, d'Òscar García, acostumat a jugar la Champions, doncs bé, han hagut d'anar fins una final, així és com ho decideixen els Països Baixos, una final contra l'Utrecht per decidir qui dels dos jugaria la Conference League la pròxima temporada, i ha estat finalment l'Ajax de l'Òscar qui ha aconseguit aquesta plaça, tot i així, als penals. Li ha costat, però finalment l'Ajax de l'Òscar ha aconseguit aquesta classificació europea. I me'n vaig cap al Giro, perquè Xevi Soler, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Avui tenim, després de l'etapa de muntanya dura d'ahir, on, ja ho sabeu, Jonas Vingegaard va atacar, es va col·locar ja la malla rosa, tercera victòria en aquest Giro d'Itàlia. Avui tenim etapa en principi de transició, perquè és plana, en final a Milà, i per tant en principi abocada a que es resolgui l'esprint.
Total tranquil·litat, serà resolt l'esprint segur. Falten 42 quilòmetres pel final, hi ha una escapada de quatre corredors que lluiran els mallots i poca cosa més, perquè seran agafats pel gran grup a pocs quilòmetres de meta, ja treballant en aquest gran grup els equips dels velocistes, l'Univet de Dylan Groenewegen, el Sudal de Paul Magnier, que són segurament els grans favorits de la victòria final. Avui.
Recordem, Vingegaard té ara mateix al capdavant de la classificació 2:26 sobre el portuguès Eulàlio, que ahir, malgrat va perdre la malla, resisteix encara en posició de podi. Félix Gall, l'austríac, és tercer a 2:50 de Vingegaard, i ja més allunyats, Arensman a 3:03, Jake Hindley a 3:43, o Pellizzari, l'italià, el jove italià, a 4:22. Per tant, Vingegaard, que podríem dir que ahir va pràcticament posar la primera pedra, si no la segona, aquest Giro d'Itàlia, que seria el primer que aconsegueix, i el convertiria en el ciclista, un dels pocs ciclistes que pot dir que ha guanyat les tres rondes. Ja té la Vuelta, ja té el Tour, li faltaria guanyar aquest Giro d'Itàlia.
Ho haurà fet abans que Pogacar, per exemple.
Això mateix, a Pogacar li falta la Vuelta. Sí que té el Giro, però, i el Tour, però li falta la Vuelta. I una més, de Futbol Sala. A aquesta hora ens agradaria estar fent la transmissió de la final de la Copa del Rei de Futbol Sala, però ahir, recordeu, el Barça va caure eliminat pels penals. Una altra vegada el Barça de Javier Rodríguez, que cau en una tanda de penals, li va passar a la Copa d'Espanya, li va passar ahir a la Copa del Rei, el va eliminar el Jaén, i el Jaén juga aquesta final contra el Cartagena a Càceres.
Ara mateix el partit es troba a l'equador de la primera part i empata un al marcador entre el Cartagena i el Jaén. Joao Sala ha avançat al Jaén, però Mota ha cap d'uns instants empatat. De moment ha empatat un a la primera part.
Per cert, ahir es va disputar la penúltima jornada de la Lliga Femenina de Futbol Sala. Confirmem que el Penya Esplugues, un dels dos equips catalans, va confirmar el descens de categoria després de perdre 4-0 a la pista de l'Atlètic Torcal. Les Corts, en canvi, se salva després d'empatar 2 a la pista del Pollo. Passen 20 minuts de les 4 de la tarda. Han començat els play-offs de l'Hockey Lliga Masculina i Femenina. Hockey Patins, el tot gira.
Uns ulls et canvien el dia, una mirada, un somriure.
Estic girat.
És un instant, un moment, i ja ho veus tot diferent, i el cos et omple de vida.
Amb Guillem Soler.
De cop torna l'alegria.
Hockey Patins, el tot gira. Guillem Soler, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda.
T'enganxem de ruta cap al País Basc francès, oi?
De ruta cap a Iparralde, que avui toquem a un poble preciós que es diu Hatxou. Ens menjarem unes xuletes i ens veurem unes cidres a la vostra salut, si no us sap greu.
No, home, no, ja pots fer el que vulguis. Què esteu arribant ja o què?
No, estem passat Pamplona, encara queda un tros.
Molt bé, però suposo que ha connectat a l'hoquei, no? Tu, Guillem, sempre?
Home, no m'he perdut ni un partit, com sempre, ja saps que tinc la pantalleta. Ahir hi havia un moment que tenia no sé quantes pantalles alhora, sí. Suposo que va passar tots, entre lo del Girona, el Barça, acabaves de veure el femení, estava veient el Reus Calafell, a casa meva es pensaven que m'havia tornat boig.
Mira, perquè centrant-nos en l'hoquei, més enllà de l'última jornada de Lliga i de la final de la Champions, que va guanyar el Barça, ahir es van jugar els segons partits del play-off de quarts de final de l'hoquei Lliga. Les eliminatòries estan molt emocionants. Jugats ahir, Noia 6, Barça 3, Reus 2, Calafell 0, Voltregà 6, Igualada 4 i Lleida 2, Liceu 4. El Noia, el Reus i el Voltregà empaten les seves eliminatòries i dimarts disputaran el tercer definitiu partit. El Lleida, en canvi, va quedar eliminat davant del Liceu, que és el primer equip que es classifica per a les semifinals. Començo pel resultat segurament més impactant, a l'Ateneu, Noia 6, Barça 3. Sorpresa amb aquest marcador, Guillem?
Home, sorpresa relativa, perquè ja sabem que aquest any al Barça li costa més del que és habitual, que cada vegada perd un llençol, però venien de fer una molt bona fase final de la Champions i, bueno, tens aquella esperança de dir a veure si torna a ressorgir i a tocar la tecla ja el Mister Ares. De moment sembla que encara no. Em consta que tenen alguns lesionats, que el Barroso juga però el anaven a operar d'una hèrnia, però ho han parat perquè el Llorca també tenia molèsties, perquè, o sigui, que no acaba de poder comptar amb tots els jugadors de la plantilla al 100% com segur que li agradaria el cos tècnic, i tot i això, i que anar sense dormir sempre és una pista complicada, si ho poses allò dintre d'una coctelera, doncs et pot sortir perfectament el resultat que et va sortir ahir, que el Barça palmi a una de les pistes més complicades de la nostra lliga.
De fet, és curiós, jo no sé si a Sant Sadurní ho veien difícil i pensaven que ahir acabarien la temporada, perquè l'Aleix Esteller, que ja ha anunciat que es retira, que deixa l'Estic...
I serà el proper entrenador del Noia.
Això sí, mateix. Doncs sí, li tenien preparat l'homenatge, perquè, és clar, l'eliminatòria es decidirà al Palau, ja veurem si el Noia és capaç d'eliminar el Barça, però li van fer un petit homenatge a la pista de l'Ateneu pel que pugui passar, perquè potser ja no torna a jugar amb la samarreta del Noia i de moment allarga un partit més la seva carrera, en aquest cas a partir que jugarà al Palau el tercer definitiu.
Totalment, totalment. Segur que devien pensar, bé, per ser un cas, que l'homenatge ja estigui fet, sí, sí. Què més bonic que t'homenatgin guanyant a casa teva a tot un Barça en un play-off pel títol de Lliga, després d'haver estat tota la teva carrera al club del teu cor. Per tant, des d'aquí, felicitar aquest home i que també tingui una molt bona carrera com a entrenador, que comença la propera temporada.
A Reus, mentrestant, 2-0 davant del Calafell, una eliminatòria marcada per la impugnació que va fer el Calafell al primer partit. El Reus, recordem, havia guanyat inicialment el primer partit per 1-8, però el comitè de competició va acabar donant la raó al Calafell, que va impugnar el partit per alineació indeguda del Carles Casas, qui és jugador del filial del Reus. Explica'm una mica com tot plegat com ha anat, que en certa manera tu ets part implicada. Com s'ha viscut això, Calafell?
Home, no és agradable guanyar un partit al despatx. La veritat és que jo em sentia bastant incòmode com a part implicada. De totes maneres, clar, és allò que el Calafell havia perdut 3 punts contra el Maçanet exactament per la mateixa raó. I quan això va passar, doncs què van fer els serveis jurídics del club? Doncs van dir, a veure si hi ha algun rival nostre que estigui en fals, igual, i, oh, casualitat, el Reus està igual que nosaltres. Llavors, doncs gairebé que et veus obligat a fer-ho, no? Perquè el que tu vols és poder continuar viu, igual que el Maçanet doncs va recórrer i el Calafell va perdre 3 punts vitals, perquè en aquell moment col·locaven el Calafell fora de la Champions, doncs el Calafell va fer el mateix amb el Reus, que entenc que estigui molest, però que a la vegada doncs penso que el problema el té la federació, que no posa les normes prou clares, o, depèn de com ho vulguis veure, que el Massanet va ser molt viu d'obrir aquest meló, que a dia d'avui encara no s'ha acabat de tancar i que sembla doncs, que també hi ha plata i a l'hoquei lliga,
sí, sí.
Doncs s'estan fent recursos per sobre de les nostres possibilitats. Per
després en parlarem del que ha passat a plata, sí, que déu-n'hi-do, però sí, els Reus també estan empipats, diuen, van fer un comunicat al·legant que la reclamació s'havia presentat després del partit Reus... abans.
Sí, també tinc... Bueno, el Massanet va fer el mateix al Calafell. Sí, sí. També tinc una cosa, a Reus es queixen molt, però quan al Calafell li fan això i és un rival directe teu i tu també estàs en fals, vull dir, està bé queixar-se, però també he trobat a faltar un puntet d'autocrítica de dir, bueno, potser hauríem de fer les coses una mica més bé, perquè ja estaven avisats. Per tant, entenc el descontent, no estic d'acord amb que s'hagin de guanyar cap partit als despatxos, per mi això no hauria de ser, per mi ja no vaig estar d'acord amb que li treguessin 3 punts al Calafell, tampoc que li treguessin 3 punts al Caldes contra l'Alcoi. Aquest any s'han tret massa punts als despatxos. Jo crec que ha de ser molt gros perquè algú que ha guanyat una cosa a la pista li pugui retirar en un despatx. I crec que aquest és l'error de la Federació Espanyola d'aquest any, no? De per què treus punts? Posa sancions administratives, però no treguis el que s'ha guanyat a la pista en un despatx, perquè ho trobo, pels que ens agrada l'esport, això és impossible que hi estiguem d'acord.
Bé, doncs aquesta eliminatòria que resoldrà el Joan Ortoll, perquè la tenim empatada un entre Calafell i Reus. El Voltregà, que ha empatat també la sèrie amb l'Igualada. No sé si l'Igualada se li està fent una mica llarga la temporada. Van ser, recordem-ho, un dels equips més en forma a la fase regular, van ser tercers al final de la fase regular, i ara veuen com el Voltregà els empata la sèrie i hauran de decidir-ho les comes per poder passar a semifinals.
Sí, a veure, el Voltregà va amb la fletxa verda,
Sí.
Ojo, que va acabar la temporada com un coet, recordeu-vos-en que guanyaven a Reus, o sigui, guanyaven a tothom, o sigui, van acabar molt, molt a tope, i crec que té la seva lògica que a Sant Hipòlit pugui guanyar-te el Voltregà, que ha acabat com un coet, i a l'Igualada... Bé, no sé si li fa llarg. És que és molt difícil la guanyar Voltregà sempre, i més en un play-off. I ja et dic, sí que potser és això que dius tu, no? Uns porten la fletxa un pèl més avall i el Voltregà ve amb tota la il·lusió d'acabar la temporada com un tiro. I crec que el tercer partit pot passar qualsevol cosa. Recordem que el primer van anar als penals, vull dir que van anar al canto d'un duro, això. Depèn de com surti la cosa. A més, també hi ha una miqueta d'ambient enrarit, perquè a l'Igualada ha tocat el porter, el Codony, per la propera temporada, i això tampoc està agradant molt a les aficions. Vull dir que hi ha un ambientillo així. Després tampoc van poder entrar els aficionats del Front Tauró a Sant Hipòlit, perquè el pavelló és tan petit que només hi ha 300 localitats. Vull dir que ja no només és a dintre de la pista, sinó que en tots els nivells s'està posant calentet a aquesta eliminatòria.
I el Liceu com un tro, el líder de la fase regular per la via ràpida, única eliminatòria que s'ha decidit en 2 partits, van eliminar el Lleida, el campió de l'Europa Cup. Poden estar contents a Lleida amb la temporada que fer, perquè han guanyat un títol europeu, han tornat a guanyar l'Europa Cup. El Liceu, de moment, segueix presentant candidatura en aquesta hoquei lliga.
Total. Fixeu-vos que el Liceu sempre va un pas per davant de la resta. Tindran el factor pista a favor fins al final, van ser campions de la lliga regular, i ara ja és el primer equip que ho ha despatxat amb 2 partits i podran descansar. Recordem que Calafell i Reus, o Reus i Calafell, juguen dimarts, el qual tu dimecres et fan un mal les cames que no vegis, i dijous ja te'n tens que anar cap allà perquè es juga divendres. Per tant, el Liceu té un avantatge important, té el primer partit a casa contra un equip que vindrà a jugar dimarts de la nit a un derbi que sempre són calentíssims i que sempre deixen algunes molèsties a les cames dels jugadors. Per tant, el Liceu, a dia d'avui, un pas per davant de tota la resta en aquesta hoquei.
Recordem, el Liceu es creuarà amb el guanyador d'aquesta eliminatòria entre Calafell i Reus, l'altra banda del quadre, entre Barça i Noia, un semifinalista, Igualada, Voltregà, sortirà el rival d'aquesta banda del quadre. Molt bé, també han començat els play-offs de l'hoquei Lliga Femenina, semifinals al millor de 3, ahir Fraga 0, Telecable 1, aquest migdia, Vilassana 5, Palau 1. Victòria clara, contundent, del Vilassana, que recordeu, va ser el líder de la fase regular i comença amb bon peu aquest play-off. Al Palau li tocarà dissabte que ve, el segon partit, guanyar a casa per forçar el desempat. I he deixat, Guillem, pel final, l'embolic de l'hoquei plata, la segona categoria. A veure si ho explico bé. La fase regular va acabar amb molta polèmica. El grup Nord, Lloret i Manlleu arribaven a opcions de ser primers del seu grup i, per tant, aconseguir l'ascens directe. El Lloret depenia d'ell mateix, però va perdre amb el Mataró. El Manlleu va guanyar i aconseguia passar el Lloret i, per tant, pujar a ascens directe, però compte, el Lloret va impugnar el seu partit pel mateix que estem dient, alineació indeguda del Mataró, i li han donat la raó. Què ha passat? Doncs que Lloret puja a l'hoquei Lliga i el Manlleu farà promoció d'ascens. Aquest és l'embolic del grup nord, perquè al grup sud també n'hi ha hagut d'embolic. Primera plaça del filial de l'Igualada, que no pot pujar. El més lògic, o vaja, el que diria la raó, és que pugés el segon, que és el Vilafranca, però s'ha decidit que el Vilafranca faci promoció contra el Manlleu i l'Igualada es ven la plaça. I es parla aquí que podria comprar-la alcaldes descendit de l'hoquei Lliga. Home, em crida molt l'atenció el que ha passat en el grup sud i aquesta història amb l'Igualada, amb el filial, que es pugui vendre la plaça.
No cal ser una llumanera per adonar-se'n que això és una casa de barret sense mestressa,
totalment.
No? Perquè, a veure, què m'estàs explicant? O sigui, que l'Igualada queda primer i es ven la plaça? Però això, amb quin esport ho has vist, això?
No, enlloc.
Tu ho has vist algun lloc, això?
No, els filials que, no clar, poden mai pujar de categoria si tenen el seu primer equip a la primera clar, categoria, que, però clar, aleshores vol dir que aquí hi ha un negoci, no? En clar, treuen clar, un profit que, econòmic.
És que jo no ho he vist mai en cap esport, només amb l'hoquei patins. O sigui, l'Igualada no pot pujar perquè és un filial i es vendrà la plaça? O sigui, i un equip que ha quedat per baixar d'hoquei Lliga pot comprar la plaça en comptes del que ha quedat segon pugui pujar? És que prefereixo no dir-te què en penso, perquè un dia em fotràs fora i em deixaràs sense secció.
Clar,
si t'ho digués clar, si t'ho digués clar el que penso, la setmana que ve no em deixes sortir.
No, home, no. A veure, a mi m'ha creat molt l'atenció, m'ha semblat surrealista, i clar, aquí hi ha molta gent empipada, entre ells, per exemple, l'Espanyol, un històric que estava lluitant per intentar tornar a l'hoquei Lliga. Van tenir-ho a prop, és veritat que també els hi van impugnar un partit i van perdre uns punts decisius per poder ser segons, però, esclar, s'estan queixant molts equips dient, home, això no és possible perquè qui hauria d'haver pujat directe és el Vilafranca com a segon classificat darrere del filial de l'Igualada, però bé.
Això és campixa i rellisca, que deia aquell.
Molt bé, Guillem. Ens seguirem parlant. Setmana que ve més play-offs. Una abraçada, que vagi bé el concert.
Cuideu-vos molt. Una abraçada a tots.
Campixa i rellisca, diu en Guillem Soler, el nostre home estic girat. Per cert, Déu-n'hi-do, mentre parlàvem d'hoquei amb el Guillem Soler, el que acabem de veure a l'estadi de l'Andorra, on està jugant aquest partit intranscendent davant del Ceuta, quin gol que acaben de veure els aficionats de l'Andorra, quin gol que s'ha fet l'Andorra en pròpia porta, tan i tan ridícul. Jo crec que això serà a tots els àpics.
És pixar, campixar i rellisca també el que li ha passat a l'Andorra, perquè s'ha marcat un gol en pròpia porta Martí Vilà al minut 10 de la primera part. Mira, la jugada és tan fàcil com que el porter de l'Andorra, Rati, s'acaba des de porteria, ha intentat passar la pilota, ho ha fet de fet al seu defensa a la banda esquerra, el defensa li ha tornat la pilota al porter per jugar-la i ha fet un bot estrany de pilota, això també és veritat, davant del porter, però se l'ha introduït a la mateixa porteria.
És a dir, el porter vol xutar-la, vol refusar-la al primer toc, no toca la pilota i aquesta assistència dolça de Martí Vilà acaba al fons de la xarxa.
És ridícul per un Andorra que està perdent i que a més ha vist com Petxa uns minuts abans d'expulsar per una vermella directa mentre Piqué reia des de la graderia al 17 de la primera part, aquest gol que evidentment entre Rati i Vilà han aconseguit un dels gols més ridículs de tota la temporada, mentre que Albacete acaba de marcar també l'Albacete, quatre gats també al camp de l'Albacete, ha marcat Jefte Betancourt, l'heroi de l'eliminatòria contra el Real Madrid, perquè va ser l'autor del gol que va eliminar el Madrid a la Copa, Albacete 1, Real Societat B 0.
Avui, per cert, cap a la recta final del programa, al voltant de quarts de nou, trucarem l'Orfeo i li demanem que ens expliqui bé com està tot el procés electoral del Real Madrid. Ja sabeu, ahir Enrique Riquelme va ja presentar l'aval i serà, o hauria de ser declarat oficialment, candidat i, per tant, en 20 anys tornarem a tenir eleccions, 20 anys després tornarem a tenir eleccions a la presidència del Madrid entre Riquelme i Florentino Pérez. En parlarem més tard amb l'Orfeo Suárez. Ara pausa i quan tornem, atenció, ens espera el Jordi Mèlic amb una història de futbol català que jo crec que és molt interessant. Un club de Catalunya, un club de planter de Catalunya, ha decidit vetar l'entrada als pares als entrenaments per evitar que facin d'entrenador quan no els hi pertocaria.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari, acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
Amb el suport de Bon Preu Esclat.
Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents... I comences a sentir... Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days. Tota la gamma Jeep amb un avantatge exclusiu de fins a 7.000 euros. Tan sols aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant.
Doncs estava plovent i pam, un senglar que creua.
Ostres.
Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre. Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de regal que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC, i som per ajudar.
El Club de la Mitjanit des de 2009 a Catalunya Ràdio.
Estàvem buscant un nom i no l'hi trobàvem. I al final vaig pensar, algú que tingui a veure amb els esports, un club. L'horari del programa a la mitjanit, doncs el Club de la Mitjanit. I sona, no?
A mi ja se'm va encarregar una nova mirada del Club de la Mitjanit, que li donés el teu to, però havíem aconseguit que la marca Club de la Mitjanit s'establís.
Per mi el Club de la Mitjanit és el més semblant una sobretaula amb amics, parlant de futbol, parlant d'esports, una bona estona amb gent que m'estimo.
El Club de la Mitjanit. Els diumenges a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio amb Xavi Campos.
Perquè escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.
Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
Revolució 4.0 amb Xantal Llavina.
Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
Al Revolució 4.0 investiguem el futur.
La nit dels ignorants s'hereda.
Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
Pot arribar a travessar oceans.
Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
Veu com creixen els seus oients màgics.
Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
I posa la pell de gallina.
A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
És que m'heu posat la pell de gallina.
A la República del Mediterrani compartim llengua, però no sempre veiem la vida de la mateixa manera.
Aneu massa de listos.
I els valencians?
No, els valencians, que mira, si hem caigut vegades i hem tornat a alçar-nos.
Aquestes diferències influeixen en com vivim i en com interpretem el món.
Una vegada més demostrarem que és mallorquí. Sobretot som caparruts.
Ha sentit el que acaba de dir?
Que a Mallorca no feu l'amor.
Segona temporada de La República del Mediterrani, el videopodcast de la Maria de la Pau Gené, que descobreix les diferències de cada territori catalanoparlant. A l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Hola a tothom, sóc Carles Porta. Comencem la setena temporada de Crims.
Torna Crims, amb una nova temporada on tots els casos estan marcats per la premeditació.
La persona que l'estava esperant sabia què passaria per allà en aquella hora, perquè tenia la seva rutina.
En el primer capítol, un cas reobert aquest 2026 després de 20 anys i que està a punt de prescriure, el crim de Capbon a Lleida.
Quan el vehicle està a punt de trepitjar l'asfalt després de pujar la rampa, el pistoler apunta el vidre del darrere i dispara 3 trets.
Per darrere l'espera i pam, pam, pam...
Crims, nous episodis, aquest divendres a l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Estàs escoltant el Tot Gira.
Amb David Clopés.
El Malic del Futbol, amb Jordi Mèlic.
Catalunya Ràdio sintonitzem. De 4 a 9 amb el David Clopés, el Tot Gira escoltem. Esperant que arribi el moment.
Malic del Futbol, Jordi Mèlic, què tal? Bona tarda, com
molt,
estàs?
Molt bona tarda, m'agrada molt estar en els estudis de Catalunya Ràdio, que de vegades sí. Em tens per allà tirant.
És car de veure, eh? Ja, t'agrada tant trepitjar territori, Family Contour, que sí. Aleshores no et veiem aquí a casa.
No, això és broma, això és broma.
Quin himne es portaràs avui?
Mira, avui...
El segon candidat al mes de maig, eh? Millor himne del mes de maig.
Correcte, i d'un club petitet, eh? L'Associació Esportiva al Colatge de la Comarca del Segrià, un club familiar, en clar creixement, que fins i tot té equip de veteranes i veterans, és a dir, que té tota la línia completa. Fundat l'any 1922, precisament per celebrar els centenaris, va estrenar un himne al maig del 2023. Un himne molt fresc i juvenil, per cert, amb la participació de la Mainada. Com sempre et faig un tastet, diu, amb un groguets... Molt bé. Un himne creat i interpretat per en Rubén Satorra, que és professor de música del poble, amb els nanos del futbol base del club, i enregistrat, per cert, els estudis de l'Albert Cortassa. Hem de dir que en Rubén Satorra, sí, de vegades fa bolos musical, però no és la seva professió. Ell és professor de música, però no s'hi dedica. És a dir, no es guanya la vida amb la música.
Molt bé. Després l'escoltarem. Abans, tema del dia. Vitamina de l'amor. I avui us volem presentar una iniciativa força curiosa, del Club Futbol Les Cabanyes. Ens ha creat molt l'atenció. Atenció, perquè els entrenaments del futbol base d'aquest club es fan sense la presència de pares i mares als entrenaments.
Exacte, i avis i cosins, eh? No hi pot anar familiars a veure els entrenaments.
No tenen permès a l'entrada.
No, un fet més que entra en la singular metodologia de treball del Club de l'Alt Penedès, fundat l'any 1981. Fa 9 anys, el club va fer un gir en la seva política esportiva, potenciant molt el futbol de formació i renunciant, fins i tot, al primer equip amateur. Tot això, evidentment, amb la convicció de la junta directiva, perquè si no, no es pot fer res, això. Presidida per l'Enric Carllarg i amb un primer mestratge d'en Juancho San Miguel, mític entrenador del Penedès. Cap per als entrenaments, David. Objectiu, que l'entrenador estigui tranquil, que treballi. Fins i tot cada equip té un mediador per resoldre els conflictes, i així també alliberen a l'entrenador. I també es fa atenció una preparació específica a aquella mainada interessada a ser futurs entrenadors de futbol.
Déu-n'hi-do, escolta'm.
És a dir, que no només entrenen el que és el futbol en si, l'esport, sinó que també es fa entrenament
de tàctica. Van més enllà. Saps què passa? Que ja és habitual anar a entrenaments de futbol base i veure pares que es passen de la ratlla i que es creuen que són l'autèntic entrenador. I és un problema, això.
Des de fa 4 anys, el coordinador general és en Cristian García, de 45 anys. En Cristian, abans d'aterrar a Les Cabanyes, ha passat per un munt d'equips, destaquem Nàstic de Tarragona, Club de Futbol Cubelles, Vilafranca, i fins i tot ha estat seleccionador de formació de les seleccions de Tarragona.
El tenim connectat. Cristian, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Home, sobta,
encantat de ser amb vosaltres.
I nosaltres també que siguis aquí. Sobta molt, perquè això, vaja, jo no sé si existeix en cap altre club del futbol base a Catalunya. No sé si et consta a tu, si us ha arribat, doncs, que hi hagi més gent que ho faci.
Per aquí al Penedès, que jo conegui, o la zona de Tarragona, crec que no, que són bastant atípics. Crec que no, per la zona, però suposo que algun club, per exemple, amb l'àmbit professional, segur que fan entrenaments de porta tancada.
Sí, clar, però és diferent.
Un club
diferent.
Petit i amb aquesta dimensió social, no el conec. La veritat és que no ho sabem.
Per
no,
què es va prendre aquesta decisió, Cristian?
Mira, com heu comentat abans, aquest projecte va començar perquè només hi havia futbol amateur. Nosaltres som un poble molt proper a Vilafranca del Penedès, només amb 1.000 habitants, i no hi havia futbol base. I llavors, hi havia una sèrie de nens petits del poble que no tenien on anar a jugar, que s'havien de desplaçar fora, i com heu comentat, doncs un molt bon amic meu i un excel·lentíssim entrenador i referent al Penedès, com era Juancho San Miguel, havia acabat la seva etapa com a coordinador i no volien entrenar gaire més, li van fer la proposta de començar amb un equip de mainada. I llavors ell va posar una mica els condicionants. No? Va dir, d'acord, si ho fem, però ho aposteu i ho fem d'aquesta manera. Perquè, com veu dit, a vegades passa això, sobretot amb els més menuts, que el pare es posa al costat de la banda, donar instruccions i no sé què. Llavors va dir, si engeguem aquest projecte, és amb aquestes condicions. I això va començar fa uns 9 anys i així ha continuat. No? Una mica ho hem intentat mantenir, això de que l'entrenador es pugui dedicar realment a posar tot el focus a la millora de cada un dels nens.
Quan veu prendre aquesta decisió, els pares com s'ho van prendre?
Pues com que ja et dic, com que no n'hi havia de futbol base i aquests pares eren els primers que van fer aquesta demanda i la van acceptar, pues en un primer moment ho van agafar amb els braços oberts. No? Primer va sobtar perquè deia, ostres, per què ho feu, això? Però quan els pares els hi dona, inclús ara jo que vaig fent les reunions i que seguim això de manera continuista, quan els hi dones els arguments, jo crec que potser al principi xoca, però ho entenen. No? Jo faig el símil de... amb altres activitats extraescolars, que això no passa, no? Si la meva filla feia música, per exemple, i no, jo no tinc accés a entrar a les classes que fan, no? És una qüestió de confiança amb l'entitat professional que treballem. Llavors pot xocar primerament, però després les famílies ho entrenen, veuen que hi ha un bon treball, i evidentment doncs, els caps de setmana poden accedir perquè és un lloc públic i al final els equips juguen, competeixen o inclús amb algun... Bueno, aquest any, per exemple, hem inclòs que un cop al trimestre les famílies poden entrar i accedir a veure l'entrenament.
Clar, però entenc, Cristian, però... que si els pares ja estan d'acord amb aquesta mesura i que l'integren i l'accepten, ja també el seu comportament als partits, on sí que poden entrar, ja és diferent, també.
És diferent, evidentment. I si veiem alguna actitud des de fora, no, tant els coordinadors com els delegats, com els mediadors, com mencionat abans, doncs s'intenta parlar una mica amb ells, no? De dir, vinga, va, procureu no donar instruccions, animeu, perquè els animem a que vingueu, a que animeu els nanos i tal, però intenteu, sobretot això, no? Es produeix una mica dicotomia amb els més petits, de que el pare precisament doni ordres de que s'aixuta i nosaltres estem dient una altra cosa, no? Llavors, el nen pot tindre aquí confusió.
Ah, clar, a qui fa més cas un nen? El pare o l'entrenador?
Jo crec que l'entrenador
aquí. Pues jo crec que...
Sí? No ho sé.
Depèn de l'edat, perquè jo crec que és això, que tenen dubtes, perquè, clar, si el meu pare, no, el que veig cada dia amb la persona que més estimo, m'està dient una cosa, però el meu entrenador, que també veig com una figura de pare, que representa que és el que en sap, pues això que passa a vegades és que hi ha bloqueig, no? I que fins i tot el nen no sap què fer. Llavors, precisament per això intentem evitar-ho, no? Sobretot amb els entrenaments, perquè això seria continu, si no, i a casa donant unes instruccions i des de el club que nosaltres considerem que som escola, s'han donat unes altres, i llavors jo crec que no acaba d'ajudar.
Aquí hi ha un fet també molt important, Cristian. Primer, que la Junta Directiva s'ho creu, l'Enric Gallar, el president, perquè si no això seria un maldestre. I segon, que encara no hi ha equip amateur, però crec que en el futur es vol aconseguir que hi hagi un equip amateur, precisament amb aquesta canalla que esteu entrenant. Com veus tot plegat, això?
Doncs és això, és una realitat. No? Primer, el que heu dit, que el més important és tindre la gent de dalt que realment hi cregui. No? I en aquest cas, l'Ernest com a president i la Junta Directiva... és gent que ens recolza al 100% i jo crec que aquesta és la part fonamental, perquè si no, la veritat és que els projectes a llarg plaç al futbol costen i costen molt, perquè volem una immediatesa de resultats. I com heu dit, doncs la nostra proposta, aquest any ja tenim un juvenil, i la proposta és que en un parell d'anys aquest sènior torni al club i amb gent precisament d'aquesta de casa, no? De feta des de baix, bueno, i aquí sí pots intentar competir el màxim bé possible, no? Però amb gent des de baix, amb gent de la casa i amb ganes, amb molta il·lusió de continuar aquest projecte.
Expliques, doncs, que gràcies a aquesta decisió que heu pres, doncs, que els pares i mares doncs, no tinguin accés a aquests entrenaments de la mainada, sí que, òbviament, poden ser els partits que juguen els seus fills, això doncs, ho han integrat i, per tant, el seu comportament també és millor durant els partits. Ara et preguntaré per un altre vessant. El comportament cap als àrbitres, perquè a vegades hem vist escenes, diguem-ne, de familiars a la graderia que es passen de la ratlla amb l'arbitratge. Aquí vosaltres, sí. Això, no sé si incidiu també en aquestes converses amb les famílies i si heu detectat que també hi ha una millora en aquest sentit.
Sí, molt també. Com heu dit, jo crec que l'esport i més el futbol no, és una mica desagradable en aquest aspecte. Sempre diem que nosaltres, bueno, els valors, l'educació és el que va una mica per davant, precisament per això, com que som a escola, doncs tots els nens donen la mà, tothom té l'hàbit de dutxar-se, perquè ara això també està com una mica en desús, no? Ara els nens ja que gairebé venen canviats des de casa i es dutxen. I nosaltres no, seguim potenciant això per crear autonomia i precisament per crear aquests valors. Llavors intentem també molt a les xerrades igual, no? De dir a les famílies, sempre en fem un al començament, i si hi ha algun grup que té alguna inquietud també a meitat de temporada i a final de temporada, per posar aquests elements comuns, no? Que al final el que volem és que és això, si el nen va passar-s'ho bé, va rebre una educació, doncs el que no podem fer és traslladar doncs, insults, no? Cap a rivals, contraris, àrbits. I si malauradament això passa amb els pares, doncs es parla amb ells, i si passa amb algun jugador, doncs també tenim una normativa de règim intern, doncs que apliquem sancions, sigui el que sigui. No? I aquí una mica el que es diferencia és això, de que si tenim nens que no venen a entrenar per les qüestions que siguin o han tingut una falta de conducta, doncs no se'ls convoca. Ja pot ser el més bo que el que vulgui, no? Perquè per davant van aquests valors.
Formació integral,
llavors, crec que això és un fet una mica diferenciadora, no?
Diríem que és una formació totalment integral, de tots els aspectes que mouen el món del futbol, i aquesta presència també, que ho trobo genial, de la figura del mediador en cada equip. Hi ha d'haver l'entrenador que fa d'entrenador, el delegat que ha de fer de delegat...
Sí, perquè moltes vegades
i el mediador que
es considera que l'entrenador ha de fer més rols dels que realment està fins i tot preparat per poder assumir, no? Clar. I aquesta figura del mediador crec que és molt encertada, no?
Totalment d'acord. I de fet, es deia això, no? Jo que he entrenat molts anys, la gran majoria de tots els meus anys he entrenat sol, no? Llavors tu, fins i tot una vegada el delegat t'ha fallat i llavors està pendent de les fitxes per l'àrbit, de preparar el material, de recollir-lo, de donar una bona gestió als nens, evidentment, no? d'estar per l'àrbit. I clar, al final toques molts pals, com vosaltres heu dit, no? Evidentment, també la societat ha canviat i ara has de fer una mica de psicòleg, de metge, d'ajudant, i tot això amb un salari bastant baix. I nosaltres, com a club, a més, fem reunions setmanals amb tots els entrenadors, fem la formació, els demanem que tots els entrenaments estiguin penjats mitjançant un drive, no?, la plataforma i demés. Llavors, que tot això a vegades és difícil, no?, i on té una càrrega l'entrenador. Per això pensem que els hem de cuidar molt bé, no?, i que també penso que com a club, doncs és igual que siguis un A, no?, amb una altra entitat, que un B, que un C, o una mainada, que un juvenil, que si les famílies paguen una quota han de tindre els mateixos serveis. Llavors nosaltres intentem que tots els equips tinguin dos entrenadors, que entrenin en mig camp, que tinguin el mateix material, i és això, no?, i un delegat que sigui, si pot ser de la Junta, si no, evidentment, com més equips tenim, doncs a vegades costa, però un delegat que es para, i per evitar doncs possibles conflictes, ja ho sabeu que a vegades amb un equip, doncs, no, és que com que el delegat és el pare de no sé què, doncs llavors no arriben coses, tenim aquesta figura de mediador, que és un altre element de la junta directiva que ens ajuda d'enllaç.
Cal felicitar el club, cal felicitar el president, totalment, que li hem fet el nom, el president es diu Ernest, que l'ha dit Enric, Ernest Gallar, que des d'aquí el saludem, Gallar, que vam també xerrar amb ell i que estava molt, molt satisfet, perquè hi va haver, en el principi de la seva, del seu mandat, aquesta renúncia a l'equip amateur, no?, que sembla que l'equip amateur és la nineta dels ulls de tots els clubs, i ell va fer aquest pas endavant, l'Ernest, de dir, no fem futbol amateur, comencem pel futbol base, i a veure si això ens porta a bon terme.
Molt bé, doncs, Cristian, l'enhorabona per aquesta iniciativa, i veurem si això també es trasllada a altres clubs de Catalunya. Exacte, perquè crec que la iniciativa és molt i molt bona. Que hi hagi molta sort, que vagi bé la temporada.
Moltíssimes gràcies.
El Cristian García, coordinador general d'aquest club de futbol, Les Cabanyes, al costat de Vilafranca del Penedès. Va, els himnes.
Concurs d'himnes del futbol català. 11a edició.
A veure, avui us presentem el segon himne candidat del mes de maig. El primer va ser la Unió Esportiva Castellfollit de la Roca. Avui marxem cap al Segrià.
El 333, 333, quina por. Associació Esportiva al Col·legi a la comarca del Segrià. Fundat.
No hauríem de dir al col·legi?
O al col·legi. El col·legi, sí, potser sí. Aquesta E, al col·legi. Vale, diem al col·legi. A la comarca del Segrià, fundat el 1922 i presidit per la Gemma Vila-Cetrú. Tenim una altra dona, és d'aquell 8% de presidentes. L'altre dia li vam comentar quan vam parlar amb ella i cal felicitar-la. Un amateur a la tercera catalana i 12 equips de futbol base, himne del 2023 per celebrar també el centenari, creat i interpretat pel professor de música local Rubén Satorra i enregistrat per Albert Cortasa amb la participació del futbol base del club. És un himne curt, aquests que ens agraden. Un minut 30 segons. Té dues estrofes. Una ja l'hem escoltat a l'inici del programa. La tornada és molt maca i diríem que la tornada és una miqueta llarga, però l'essència d'aquest himne. Som un equip fort.
Som un equip fort i valent. Sempre tenim el cor calent. Els jugadors i l'afició.
En català occidental...
Al col·legi.
Hem de dir al col·legi.
Perdoneu-me, al col·legi. Després l'himne acaba, doncs, amb aquest crit de guerra del nom del club. La mainada, eh? Que tots van anar... Aquí que segueixen, eh?
Hi ha molts clubs que ho fan, això, d'incorporar la mainada del futbol base també per poder-hi participar en l'himne.
Doncs és el segon himne d'aquest mes de maig, juntament amb el de la setmana passada, o l'últim que vam posar, la Unió Esportiva Castellfollit de la Roca.
Aquest mes de maig és l'últim mes on presentem himnes. Quan tanquem mes de maig i quan tinguem ja guanyador al mes de maig, ja tindrem els 9 guanyadors de cada mes, des del setembre fins al mes de maig, i ja començarem a organitzar la final del concurs d'aquesta 11a edició del concurs d'himnes de futbol català, que com sempre podeu consultar tots els himnes, no només els que participen a cada mes com a candidats, sinó també els que han passat pel programa en aquesta fonoteca dels himnes de Catalunya Ràdio, catradio.cat/himnesfutbol. Gràcies, Mèlic.
Fins la propera.
Entra a catradio.cat/himnesfutbol i consulta el mapa interactiu amb tots els himnes del futbol català. I si detectes que l'himne del teu club no hi és present, ens el podràs enviar i l'incorporarem.
catradio.cat/himnesfutbol.
catradio.cat/himnesfutbol.
A la segona divisió, pendents dels dos partits que tenim ara mateix en joc, continua perdent l'Andorra contra el Ceuta. Andorra 0, Ceuta 1, al 39 de la primera part, amb aquest gol ridícul, autogol que s'ha marcat l'Andorra. També el Albacete 2, Reial Societat B 0, que va marcar el conjunt manxeca el segon gol al 37 de la primera part. I d'aquí uns minuts, jo ja estic mirant a Atenes, aquest pavelló on s'ha de jugar a les 8 de vespre la final de l'Eurolliga entre l'Olympiacos i el Real Madrid, però és que d'aquí uns minuts ha de començar la final júnior, i David, serà un clàssic entre el Real Madrid i el Barça. El Barça, per exemple, estarem pendents d'aquest nano de Dabone, aquests 14 anys, 2-0-9, immens poder físic, i també Keita, Costuritza, homes que hi han jugat amb el primer equip del Barça, que avui intentaran batre el Real Madrid en aquest clàssic.
I de seguida també en Xavi Soler ens explicarà en directe el final d'aquesta etapa del Giro. Avui la 15a etapa, en final a Milà, que apunta sprint, tot i que hi ha un grup de 4 escapats que li treu 52 segons al grup de la Malla Rosa. Veurem si en tenen prou o el gran grup se'ls tira a sobre i, per tant, això es decideix a l'esprint. De seguida ens ho explica en directe el Xavi Soler. Mireu qui ha arribat aquí. L'home d'Oslo. Què tal? Com estàs? Marc Andrés.
Molt bé, bona tarda. Com estàs?
He tornat amb la copa, eh?
He tornat amb la copa. Bé, jo no vaig fer un total d'un 0,05% d'esforç per reportar la copa aquí,
bé,
però...
No, també hi vas fer el teu esforç perquè hi poguéssim explicar en directe des d'Oslo tota la prèvia, també. Després la transmissió a la TDG d'aquesta final que va guanyar el Barça. Recordeu que això comença aquí una estona, a l'Avinguda Maria Cristina, tot i que a partir de les 5, que ja són actes previs,
sí,
d'animació...
Sí, ja tenim unes activitats, jocs interactius, per animar la festa, una mica de prèvia.
A les 6, és a les 6, oi, que comença el concert de Figaflaues. Qui vulgui anar a veure Figaflaues té l'oportunitat avui,
exactament.
Pot ser que la gent digui, mira, jo no soc futbolero, no estic per festes, però em ve de gust nascut a Figaflaues. Doncs poden anar a l'Avinguda Maria Cristina i segurament acabaran allò tornant-se adeptes d'aquest Barça femení, perquè quan acabi el concert, cap a les 7,
Cap a les 7 està previst que arribin les jugadores, que bé, a l'Avinguda Maria Cristina hi haurà un escenari muntat per fer aquesta celebració, llavors les jugadores pujaran a l'escenari i faran aquests parlaments per celebrar aquesta Champions. Recordem, una Champions que fa el 100% el ple de títols del Barça, 4 de 4 aquest any.
Ara m'explicaràs també una altra cosa que té a veure amb el futbol femení, amb un equip català, sí, l'Ona Sant Adrià, que avui s'hi jugava l'ascens a la Primera Federació, però ara mateix imatges que ens arriben des d'Anglaterra. És a punt de començar el partit a l'Etihad entre el City i l'Aston Villa. Partit on, atenció, Pep Guardiola diu adeu a la banqueta del City i també algun jugador, com és el cas de Bernardo Silva, que el veiem plorant en el moment que surten a la gespa de l'Etihad.
Ara hi ha un gran tifut amb una copa de Bernardo Silva aixecant la Lliga de Campions. Bernardo Silva, de fet, ja estava plorant ja al túnel de vestidors, i també Estons, per exemple, que s'acomiada, aquests jugadors que avui són titulars, perquè la majoria dels titulars o dels jugadors potents avui els ha deixat no només a la banqueta, sinó també a la graderia. Avui no hi ha ni Rilly, ni Holland, ni companyia.
Veig dues estelades molt grans en un dels gols de l'Etihad. Aquests grans murals, aquestes grans pancartes que s'estan desplegant, una dedicada a Stones, una altra dedicada a Bernardo Silva, que diuen adéu, també l'altra a Pep Guardiola en un dels gols. Aquesta és la narració en directe que està fent el compte oficial del City, d'aquest partit City Aston Villa, que és a punt de començar. Intrescendent, però important pel City, perquè avui diu adeu, després de 10 anys a la banqueta, Pep Guardiola. Ja sentiu, l'ambient.
Avui no hi cap ni una agulla per acomiadar a Pep Guardiola, que ja fa uns dies que va explicar que deixaria a Manchester City. Per tant, avui serà un partit emotiu. No hi ha res en joc, però sí que podria marcar, si l'Aston Villa perd, que hi hagi altres equips que puguin estar pendents després de poder accedir a la Champions, perquè si el Liverpool guanya el Brentford, un partit que ha de començar d'aquí uns minuts, el Bournemouth d'Iraola podria arribar fins i tot a jugar la Lliga de Campions la propera temporada.
L'Aston Villa, campió de l'Europa League amb Unai Emery, i que, per cert, no li ha fet passadís al City. Bé, abans no siguin les 5 de la tarda i arribi la Berta Torrades. Aquest cap de setmana, ho dèiem, també estàvem molt pendents de l'Ona Sant Adrià, filial del Badalona Women, que jugava a l'ascens de la Primera Federació al camp de la Reial Societat B. I, Marc, el final ha estat molt cruel per l'equip català, per l'Ona Sant Adrià.
Sí, perquè l'Ona Sant Adrià havia aconseguit un 4-1 a l'anada arribada d'aquesta eliminatòria per pujar de categoria, i tot semblava fet inclús abans de la tornada a Sovieta. I és que, de fet, durant gran part del partit, l'equip català ho ha tingut a tocar. Perquè, mira, les catalanes s'han avançat al marcador i, de fet, al minut 82 de partit, el resultat era d'empat a 1 en aquest partit. Recordem que l'anada, l'Ona Sant Adrià havia guanyat 4-1. Per tant, tenia al minut 82 d'aquesta tornada un global de 5-2 favorable. A partir d'aquí, gol de l'equip basc al minut 84, al 89 i després a l'últim instant de partit, al minut 99, gol, un altre gol de la Real Societat B per enviar el partit a la pròrroga. Sense gols després d'aquesta o durant aquesta pròrroga, l'eliminatòria ha arribat als penals. Allà, la Real Societat B no ha fallat cap dels seus llançaments i ha acabat garantint l'ascens a la segona divisió del futbol femení espanyol en guanyar la tanda per 5-4. Així doncs, la temporada vinent, i després d'aquest no ascens i del descens d'Europa i també de l'AEM, a la segona divisió del futbol femení espanyol només tindrà un català, que és el filial del Barça.
Gràcies, Marc, i ja pots marxar cap a l'Avinguda Maria Cristina per seguir-nos en directe a aquesta festa. A partir de les 7, les campanyes...